Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
I avui ens despertem amb temperatures més altes. 16 graus a Torredembarra, 13 a Can Toni Gros i 16 a Malgrat de Mar. Dimecres en què l'actualitat ve molt carregada. Tenim vaga de metges i mestres d'escoles de Bressol. Tenim també reunió clau del govern amb sindicats de docents. També tenim la bilateral entre els governs català i espanyol. I continuem tenint dos noms propis que avui trobareu a les portades de tots els diaris. José Luis Rodríguez Zapatero i Jonathan Andic. Aquest era el moment en què el fill del fundador de Mango sortia dels jutjats de Martorell després de dipositar una fiança d'1 milió d'euros. Analitzarem avui també amb l'advocada penalista Judit Jané l'escrit de la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort de qui era l'home més ric de Catalunya. Ha trobat fins a 7 indicis de criminalitat, des de l'odi de Jonathan Andic cap al seu pare fins a les diferents versions que ha donat dels fets. Un canvi de testament o unes trepitjades d'Isaac Andic al punt de la caiguda que descartarien que fos accidental o fortuïta. I després hi ha el terratrèmol polític que ha causat també la imputació de l'expresident Zapatero.
Que jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
El primer expresident del govern espanyol imputat, l'escrit del jutge és duríssim, situa Zapatero al centre d'una xarxa d'influències per cobrar comissions irregulars. Hauria jugat un paper clau en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i en el disseny també d'un entramat d'empreses per camuflar els suborns. La Moncloa i el PSOE han quedat en xoc i el Partit Popular en tromba contra Zapatero i contra Pedro Sánchez.
Vamos a defender el buen nombre del presidente Zapatero porque creemos de verdad en su inocencia.
Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
Avui a les 9 sentirem per primer cop el president del govern espanyol parlant de Zapatero en sessió de control. També la podreu seguir en directe aquí al matí de Catalunya Ràdio, com també seguirem la sessió de control al govern de la Generalitat. I més tard, també a partir de les 10, passejada amb Albert Tom, avui parlarem de les cues des de diferents punts de vista, des de qui en fa per aconseguir un nou rellotge fins a els que n'han fet per poder residir legalment també a Espanya. I a 11:15, secció de televisió i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells. Després parlarem amb Neus Bonet, presidenta de Ràdio Associació de Catalunya, que demà celebra una nova edició dels seus premis. I parlant de premis, a 11:00, en aquest programa, Justo Molinero.
Jo no sabia què passaria tot això aquesta tarda, davant de tanta personalitat i tanta gent important. Moltíssimes gràcies. Gràcies per aquest premi, que li buscaré un joc de privilegi per posar-lo. Moltíssimes gràcies.
Ahir rebia el Premi Nacional d'Honor de Comunicació i avui parlarem també amb ell i repassarem la seva trajectòria al matí de Catalunya Ràdio.
Avui veig tan plens els braços, tan buides les mans. Ara sento per allà un passo, com creix el desengany. Ja una guita és a les cases, l'amor és un combat. Ja la gent no gosa creure, però vol seguir esperant.
Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara passen 4 minuts de les 6 del matí. I fem un cop d'ull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
Bon dia.
Amb què ens despertem aquest matí?
Amb més detalls de l'exprofessor del Conservatori del Liceu acusat de tocaments per diverses alumnes, que és un cas que va avançar al periòdico, i avui el diari diu que aquest home ha cancel·lat un festival i un acadèmic d'estiu que organitzava una fundació que ell presidia, a Solsona. Ho ha anunciat el propi Ajuntament de la ciutat, segons diu el consistori, per preservar els valors del projecte.
I a Brussel·les.
Segueix el conflicte amb els Estats Units per la inversió en defensa. S'espera la resposta que donin avui les institucions europees després que el Pentàgon alertés ahir que reduirà el nombre de soldats nord-americans estacionats a Europa. De fet, no només això. Diu que els baixarà als nivells que hi havia abans de la guerra d'Ucraïna.
I hem quedat a dormir als Estats Units.
Amb la investigació de tres empreses que van guanyar milions de dòlars negociant amb petroli minuts, literalment minuts, abans que Donald Trump anunciés que ajornava els nous atacs a l'Iran. La sospita és que podien saber alguna cosa i que se'n van beneficiar, cosa que no es pot fer. Segons el Wall Street Journal, la investigació l'ha engegada a la Comissió de Comerç de Futurs de Matèries Primeres.
I amb què diran avui a la Xina?
Doncs mentre es fa, de fet ara mateix, la reunió entre Vladimir Putin i Xi Jinping, el govern de Pequín ha anunciat també que li comprarà avions justament als Estats Units, en concret 200 models de Boeing. Això després de la trobada que va mantenir Xi Jinping amb Donald Trump la setmana passada.
Avui és dimecres 20 de maig, ens despertem amb 9 graus a Planoles, 14 a Targa i 17 graus a Calella, al Maresme. I amb un cel serè gairebé tot arreu, sí que hi ha algun banc de boira a l'interior, els llocs on ahir va ploure, i també núvols baixos al sud de Catalunya. En principi aniran marxant, avui s'imposarà el sol i avui pujarà la temperatura. Avui es pot arribar entre els 30 i 32 graus a molts llocs del Pla, a Lleida, i entre els 24 i 27 o 28 graus a la resta del país. I tan sols hi haurà algunes nuvolades al Pirineu amb algun ruixat al voltant de la Garrotxa, del Ripollès i d'Osona. I sembla que en pròxims dies la remuntada de les temperatures serà més notable.
Avui al matí de Catalunya Ràdio, Jordi Amat, Gemma Calvet, Esther Vera i Nacho Corredor. Però abans ens actualitzarem amb Francesc Soler, bon dia.
Bon dia.
I Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024.
La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill i veu un mòbil econòmic en el crim.
La interlocutòria judicial assegura que l'autòpsia descarta que la caiguda del fundador de Mango durant una excursió a Montserrat fos accidental. A més, en el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del seu telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare i que la va intentar reconduir quan va saber que l'amo de Mango volia canviar el testament i crear una fundació per a persones necessitades. Fins ara, Jonathan Andic ha negat les acusacions. La seva defensa assegura que ha arribat el moment processal oportú per demostrar la seva innocència. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
L'acusació contra Jonathan Andic és un nou capítol en aquesta carrera truncada del que, a priori, havia de ser el successor del seu pare, Isaac Andic, al capdavant de Mango.
Jonathan Andic, de 45 anys, va entrar a la companyia el 2005 amb només 24 anys després de formar-se en finances i direcció d'empreses. Dos anys després va començar a dirigir Mango Man, la línia d'home de la multinacional. El 2014 el seu pare el va posar al capdavant de la companyia com a conseller delegat. El període de Jonathan al timó de Mango, però, va estar marcat per pèrdues considerables de gairebé 100 milions d'euros. El seu pare va haver de tornar a agafar les regnes de l'empresa i el 2018 va nomenar director general un executiu aliè a la família, Toni Ruiz. El fill va tornar a Mango Man. Després de la mort del seu pare, Jonathan Andic se'l va relegar a vicepresident de Mango i membre del Consell sense funcions executives. També s'ha dedicat a gestionar el patrimoni familiar heretat a parts iguals amb les seves dues germanes. Tots tres continuen repartint-se els beneficis anuals de Mango. L'any passat van ser més de 200 milions d'euros.
I l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, desmenteix les acusacions contra ell i anuncia que es defensarà amb dents i ungles.
Que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
El jutge Parol situa com a líder d'una trama de tràfic d'influències i l'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros de comissions il·legals a canvi de beneficiar empreses com l'aerolínia Plus Ultra, que el govern espanyol va rescatar el 2021. Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'escrit del jutge contra Zapatero.
El jutge porta missatges d'empresaris com els responsables de Plus Ultra en què parlen de Zapatero com el seu contacte, l'amic, la persona que els ajudarà a aconseguir el rescat i assumeixen que a canvi li pagaran una comissió, 1,5 milió d'euros, segons el jutge, que Zapatero hauria cobrat a través d'una empresa pantalla a Dubai. L'expresident nega la major.
Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
Però el jutge també el vincula amb altres negocis de petroli i or a Venezuela i el situa com el líder i l'organitzador d'una trama estable creada per beneficiar empresaris amb la seva influència. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo es veuran les cares al Congrés dels Diputats.
Serà l'endemà de la imputació de l'expresident Rodríguez Zapatero i després de la davallada electoral del PSOE a Andalusia. Mentre que els socialistes fan costat a Zapatero, els populars insten els socis de govern a deixar caure Sánchez.
Des del govern espanyol, el Masaid defensava la presumpció d'innocència i lloava el llegat de Zapatero.
Yo tengo tanto afecto por el presidente Zapatero como inquina tiene la derecha a la que ganó en un procedimiento electoral cuando menos se lo esperaban.
Per contra, la popular Esther Muñoz ha exigit als socis de govern que reaccionin.
Bueno, es que creo que a quien hay que preguntar es a los socios. ¿Cuánto nivel de podredumbre están dispuestos a soportar ya más?
Uns socis de govern que es decanten per la prudència i per esperar. Maribel Vaquero, del PNB.
Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia.
I el republicà Gabriel Rufián acusa directament els jutges d'atacar el PSOE.
Yo sí que tengo un mensaje para los jueces, o según qué jueces de este país, el PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política, ¿eh?
Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I a Figueres van detenir ahir un home per la mort a ganivetades de la seva exparella. Tenia una ordre d'allunyament i l'havia trencat dilluns mateix i agredit a la víctima.
Els Mossos investiguen el cas i s'ha decretat el secret de sumari. L'Ajuntament ha convocat avui un minut de silenci per condemnar els fets.
Quan els policies van arribar a la plaça Josep Tarradell, es van trobar la víctima estesa a terra i els serveis d'emergència no van poder fer res per salvar-li la vida. Allà mateix van detenir el sospitós, un home de 48 anys i exparella de la víctima de 33. L'arrestat tenia antecedents i un ordre d'allunyament de la víctima i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la i agredir-la. La víctima no es va presentar ahir a la cita forense per valorar les lesions ni a declarar i es va deixar l'agressor en llibertat segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, destacava que alguns veïns van ajudar a reduir l'agressor.
Com a alcalde, el que em toca és donar el pèsam a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir ni a la nostra ciutat ni enlloc.
Va afegir que tant la víctima com l'agressor són veïns de Figueres, de prop de la zona on van passar els fets. Des de Figueres, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
El govern veu marge per arribar a entendre's amb els sindicats d'educació després de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra Republicana. Alicia Romero, consellera d'Economia.
Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
Al govern encara li falta el suport dels comuns, que es fan seves les demandes del sector educatiu per encarir l'acord de pressupostos que ja van firmar a principis d'any. Mentrestant, aquesta tarda, la Generalitat es reuneix amb el govern espanyol a Madrid per impulsar els principals acords tancats amb Esquerra.
El Consell de la Presidència i el ministre de Política Territorial encapçalaran la reunió que ha de servir per donar llum verda al tren que ha d'anar de Vilanova i la Geltrú fins a Mataró sense passar per Barcelona. Signaran el compromís perquè l'Estat posi els diners per una obra faraònica que, si tot va com ha d'anar, s'acabaria de construir el 2041. Els dos governs també aprovaran la creació d'un òrgan per controlar que l'Estat compleix les inversions que toquen a Catalunya i la reformulació del Consorci de la Zona Franca perquè la part catalana tingui majoria. De fet, la meitat de compromisos que Esquerra ha arrencat al govern necessiten el vistiplau de Madrid. Sigui com sigui, i a l'espera dels comuns, ell ha aconseguit desencallar uns pressupostos a mig mandat que li són or per acabar la legislatura. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I mentre els comuns reclamen resoldre el conflicte educatiu per donar suport als pressupostos, avui el Departament d'Educació i els sindicats de mestres i professors es tornaran a reunir a la taula sectorial i debatran la nova proposta del govern que els docents ja han avisat que consideren insuficient.
Educació ha posat sobre la taula avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar més als docents per les tutories i sumar 2.400 professionals més al curs que ve. Els sindicats USTEC i CGT assistiran a la reunió malgrat que la proposta, diuen, queda molt curta. Qui no hi anirà és el sindicat professors de secundària perquè consideren que no respon a les seves demandes.
Com a mesura salarial, més enllà d'escurçar els terminis per pagar l'augment de sou, proposa pagar més per fer de tutor, un complement nou per fer de cotutor i una altre per ser tutor en un centre d'alta complexitat. Tot i això, no parla de xifres. Yolanda Segura d'USTEC i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
Retribuir millor les tutories no ha de ser matèria de negociació en aquest marc, perquè no és un augment salarial que reflecteixi en el salari base.
I no atén ni una sola de les reclamacions que li havien plantejat a la darrera mesa. Però és clarament insuficient. Nosaltres busquem una mesura universal pel col·lectiu.
Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I les escoles Bressol tornen a la vaga avui després que encara no s'hagi aconseguit cap acord entre el govern i els sindicats.
És la segona aturada que es convoca en aquest sector de l'educació fins al cicle de vagues. L'aturada convocada per la plataforma 03 preveu una manifestació unitària a les 12 del migdia a Barcelona, a la plaça Universitat, que anirà fins a la plaça Sant Jaume. En un comunicat, la plataforma denuncia que el sector 03 és l'últim que es té en compte els pressupostos i reclama al govern que garanteixi un servei públic gratuït i universal per a tots els infants. També reclamen una reducció de les ràtios i que s'equiparin les condicions laborals i salarials de tots els treballadors.
Metges de Catalunya convoca avui una nova jornada de vaga per reclamar una millora de les condicions laborals. És l'onzena aturada des del mes d'octubre.
A banda d'aquesta acció, el sindicat també ha engegat una campanya per encoratjar els metges a deixar de fer hores extres, amb les quals asseguren el sistema supleix la manca de professionals. Xavier Lleonard, de Metges de Catalunya.
deixem de fer aquesta activitat voluntària, el sistema entra en risc de col·lapse per una manca de planificació, per una manca de cobertura de llocs que han de cobrir metges i facultatius i que són clarament insuficients.
Entre les principals reivindicacions hi ha eliminar l'obligació de fer guàrdies de 24 hores i firmar un conveni específic per al col·lectiu mèdic.
I Xi Jinping i Vladimir Putin es reuneixen a aquesta hora a Pequín.
El cap del Kremlin busca arrencar un compromís del líder xinès per construir un nou gasoducte, tot i que la Xina és reticent a dependre tant dels recursos de Moscou.
Pequín, Francesc Canals.
Vladimir Putin ha vingut més de 20 vegades des que és al poder, però aquest viatge és especial perquè arriba tan sols 4 dies després de marxar Donald Trump. Pequín presumeix així de capital diplomàtica. La guerra s'allarga i, per tant, també la dependència russa de l'economia xinesa. Xi Jinping rep el seu vell amic i els dos països firmen avui 40 acords, però caldrà veure si Putin avança en convèncer la Xina per a l'obertura del gasoducte Sibèria 2. Malgrat el tancament d'Hormuz, Xi Jinping no vol dependre tant del gas i el petroli russos, malgrat que des que va començar la guerra a Ucraïna, el compra millor de preu en perdre Putin al mercat europeu per les sancions. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
El president de Taiwan, William Lai, ha assegurat que el futur de l'illa no el poden decidir forces externes, sinó que depèn de la voluntat dels seus 23 milions d'habitants.
En el discurs pel segon aniversari del seu mandat, Lai ha defensat augmentar la despesa militar per reforçar l'autodefensa davant les amenaces de la Xina, que mai ha renunciat a prendre el control de l'illa perquè considera que és territori propi. Aquestes declaracions arriben després de la reunió entre els presidents xinès i nord-americà Xi Jinping i Donald Trump, en què van abordar la qüestió taiwanesa. Pequín ja ha respost i assegura que els Estats Units entenen la posició de la Xina i que no reconeixen ni accepten la independència de Taiwan.
Donald Trump ha donat un altre ultimàtum a l'Iran si no accepta un acord de pau que inclogui la renúncia a l'arma nuclear.
Trump ha amenaçat de reactivar els bombardejos a finals de setmana, però sense concretar cap data. La Casa Blanca admet que hi ha hagut avenços en les negociacions amb el règim iranià, però diu que encara no estan en situació de tancar cap acord.
Anem cap a Washington, Oriol Serra.
Donald Trump continua prometent el final ràpid de la guerra de l'Iran, però la promesa s'arrossega des de fa mesos i les paraules del president dels Estats Units han anat perdent credibilitat. En un moment d'inflació rècord i amb el preu de la benzina superant el doble del que costava abans de la guerra, Trump deia això en un acte d'ahir al vespre a la Casa Blanca.
Acabarem aquesta guerra molt ràpidament. Ells volen un acord desesperadament. Estan cansats de... Això hauria d'haver passat fa 47 anys. Algú hauria hagut de fer alguna cosa. Això passarà i serà de pressa. Veureu com el preu del petroli cau en picat. Hi ha tanta petroli allà fora.
El nivell d'aprovació de Donald Trump entre els nord-americans ha tocat fons des de l'inici de la guerra. Actualment, segons algunes enquestes, és de només un 36%.
Ara són les 6:17. Més notícies amb Marc Coronado, Ana García en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
La Comissió Europea i el Parlament Europeu han arribat a un consens per implementar l'acord comercial amb els Estats Units aconseguit l'estiu passat. Segons ha anunciat aquesta matinada en un comunicat la presidenta xipriota de la Unió Europea, l'acord hauria d'evitar una guerra d'aranzels entre les dues parts.
L'acord comercial, recordem-ho, estableix que la Unió Europea eliminarà els drets d'importació dels béns industrials nord-americans i donarà accés preferencial als productes agrícoles i marins dels Estats Units. A canvi, els aranzels de Washington a la majoria de béns de la UE no superaran el 15%. Aquest acord havia dividit els països de la Unió Europea, amb Alemanya encapçalant els membres favorables i França els contraris, que ho veien com una capitulació davant les concessions asimètriques exigides per Washington. D'altra banda, la Casa Blanca ha confirmat que Donald Trump participarà a la pròxima cimera del G7 que es farà a França entre el 15 i el 17 de juny, amb una agenda centrada a la intel·ligència artificial i al comerç.
I Brussel·les promet ajudes perquè els pagesos puguin comprar fertilitzants cada cop més cars per culpa del bloqueig de l'estret d'Hormuz.
La Comissió Europea desviarà diners d'altres partides per reforçar els fons d'emergència per la crisi agrària i els pagesos i els països podran avançar el pagament de subvencions ja previstes.
Brussel·les, Bruno Fortea.
La Comissió, que és el govern europeu, vol enllestir el pla d'ajudes abans de l'estiu. El comissari d'Agricultura, Christoph Hansen, ho veu urgent.
S'apropa l'estiu i és el moment en què els pagesos decideixen què plantaran i quants fertilitzants compraran. Els donarem un alleujament immediat quan els arribin. arribin les factures.
Si no actua, la Comissió Europea tem que els pagesos acabin cultivant menys perquè no hauran pogut pagar abans prou fertilitzants. S'han encarit un 70% en els últims dos anys i el bloqueig a l'estret d'Hormuz ho empitjora. És el lloc per on passa un terç del comerç mundial de fertilitzants químics. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I alerta de l'OMS sobre la rapidesa i de propagació i l'abast de l'epidèmia d'Ebola que va començar a la República Democràtica del Congo.
L'epidèmia ja ha traspassat fronteres i se n'han detectat casos a la veïna Uganda. A la República Democràtica del Congo, les autoritats locals han elevat a 136 el nombre de morts per la malaltia i els casos sospitosos pugen a gairebé 550. El director general de l'OMS, Tedros Adhanom, explica per què han elevat la qualificació de l'epidèmia a emergència pública d'importància internacional.
I did not do this lightly.
No ho vaig fer a la lleugera, ho vaig fer d'acord amb l'article 12 del Reglament Sanitari Internacional, després de consultar els ministres de salut d'ambdós països, i perquè estic profundament preocupat per l'abast i la velocitat de l'epidèmia.
Per aquesta variant no existeix cap mena de vacuna efectiva.
Les acusacions d'assetjament i d'abús sexual que han fet tres dones contra el director de l'Acadèmia Internacional de Música de Solsona han fet decidir suspendre l'edició d'enguany d'aquest certamen.
Els fets haurien passat quan les dones eren alumnes al conservatori del Liceu. L'home els hauria fet tocaments, els hauria enviat fotografies d'ell despullat i hauria intentat fer-los petons quan el tenien de professor. Judit Gisbert, alcaldessa de Solsona.
Quan passen aquestes coses, doncs és important poder separar-ho i si no es pot separar pels motius que siguin, fer aquesta aturada i després, més endavant, valorarem cap on va tot plegat.
Després de les acusacions rebudes, l'home també s'ha apartat de l'Ajuntament de Castellar de la Ribera, el Solsonès, on és regidor. De moment, les tres dones no han formalitzat les acusacions al jutjat o a la policia.
I el Tribunal Suprem reconeix que una persona està legitimada per recórrer la via judicial l'aval d'una eutanàsia si en té un vincle estret amb qui la sol·licita.
La sentència, quan es faci pública, fixarà jurisprudència.
L'alt tribunal ha resolt així el cas d'un home que ha paralitzat l'eutanàsia del seu fill de 55 anys i que té importants seqüeles a causa de 3 ictus i 2 infarts. El Suprem tomba el recurs presentat per la Generalitat i porta a la casella de sortida el cas d'aquest veí de Vallirana, el Baix Llobregat, que haurà de tornar a sol·licitar l'eutanàsia i començar el periple judicial. La presidenta de l'Associació Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, lamenta en declaracions a 3Catinfo la decisió judicial.
És una resolució que d'alguna manera s'enfronta l'esperit mateix de base de la llei. És una llei que reconeix l'autonomia i el dret de la persona a decidir sobre la seva pròpia vida sense cap ingerència.
El cas d'aquest home va fer recorregut als tribunals en paral·lel al cas de la Noèlia. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio. La intel·ligència artificial transformarà una quarta part dels llocs de treball a Catalunya. Afectarà especialment les dones d'entre 35 i 54 anys.
Les feines administratives, les de tractament de dades o les de telemàrqueting, que fan majoritàriament dones, estaran entre les més exposades a la IA, segons un estudi de la Cambra de Comerç de Barcelona. Carme Poveda és la directora d'anàlisi econòmica de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra.
La IA està transformant tasques, però no està destruint ocupació, excepte en algunes ocupacions altament exposades, però que ocupen a poca gent i, per tant, que tenim marge per poder requalificar o readaptar aquestes persones perquè no surtin al mercat laboral.
Des de la Cambra proposen formar els treballadors sobre com fer servir les eines d'IA perquè consideren que aquests perfils se'ls exigiran feines diferents i també incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques d'ocupació.
I els treballadors de Nissan arrenquen les mobilitzacions contra l'ERO que afectarà 211 treballadors.
Ahir al vespre van mostrar el seu rebuig als acomiadaments davant del Consolat del Japó a Barcelona i van tallar la Diagonal durant uns minuts. Nissan vol prescindir del 37% de la plantilla que té a Catalunya i tot apunta que tancarà el centre de recanvis del Prat de Llobregat. Raúl Ocon és el delegat de Comissions Obreres a la planta.
L'intenció és retirar l'ERO perquè no està justificat i és el manteniment del treball, és la nostra premissa.
Segons els sindicats, la primera reunió amb la direcció de l'empresa, a la seu del Departament de Treball, només ha servit per constatar que les posicions encara estan molt allunyades i denuncien que l'empresa prepara un tancament encobert.
I ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
Però per l'amor només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar. Prometo drames i ratllades algun dia, també tardes d'alegria i trobar-nos a faltar.
I Ginesta anuncia concert a Rasmatàs el dia 7 de novembre. Serà l'únic concert a sales que faran aquest 2026 per presentar el seu últim disc. Gira tot igual, però diferent. Avui a les 12 del migdia es posen a la venda les entrades.
La segona.
Se partió en Nicaragua, otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua, otro hierro caliente. Porque el águila daba su señal a la gente.
I Silvio Rodríguez obrirà la seva gira a Espanya al Gran Teatre del Liceu. Això serà el dia 1 de setembre, serà 5 anys després de la seva última gira per Espanya. Actuarà en 8 ciutats diferents, com Saragossa, Bilbao, València, Coruña o Madrid. Les entrades, això sí, encara no s'han posat a la venda.
I la tercera?
Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba.
I llarga ovació al Gran Teatre Lumière de Canes amb l'entrada del director Pedro Almodóvar i tot l'elenc de la seva última pel·lícula. Almodóvar, vestit de groc, ja ha presentat a Marga Navidà, a Mamaya, Vicky Luengo, Nieves Álvarez, Rosy de Palma, Kim Gutiérrez, Aitana Sánchez Gijón i Milena Smith.
La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi.
I anem als esports ara amb Robert Prat. Què tal? Bon dia.
Bon dia.
Alexia Putellas, que diu que el Barça no té por de l'Olímpic de Lió, tot i que és un dels equips pioners del futbol mundial.
Són declaracions al tot costa. Putellas preveu, això sí, una final de Champions molt igualada aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda.
Evidentment té una història increïble, que nosaltres estem lluitant per intentar arribar a aquest nivell, no? I és una referència, ha estat una referència abans que ningú altre equip, no?, en fer-ho. Però jo, sincerament, per exemple, el dia del Bayern sentia el mateix. Sentia que ens estàvem enfrontant a una de les aspirants al títol, no?
Putellas creu que han d'evitar pèrdues de pilota perquè l'equip francès és un especialista a fer les transicions per arribar a la porteria contrària. En l'equip masculí, a Fermín, ja l'han operat de la fractura al dit del peu.
I el City de Guardiola empata i fa que l'Arsenal es proclami campió de Lliga.
D'aquesta manera, els seguidors de l'Arsenal celebraven als carrers de Londres aquest títol de Lliga després de l'empat a un del City amb el Bournemouth. I és que l'Arsenal, a falta d'una jornada, és el nou campió 22 anys després del seu últim títol. El Barça de bàsquet, que tanca el fitxatge del veterà base Mike James, 35 anys, mentre la continuïtat de Xavi Pascual penja d'un fil, ja que el tècnic vol marxar a Dubai i rescindir el seu contracte amb el club. El Sabadell, rival de l'Atlètic Barceloneta, a la final pel títol de Lliga de Waterpolo, els ballers ens van obtenir ahir la victòria, mentre que el Sant Andreu guanya el Terrassa. El primer partit de les semis femenines, Mataró i Sabadell juguen avui l'altre semifinal. I Carlos Alcaraz, que renuncia a jugar al torneig de tenis de Wimbledon per una lesió al canyell.
Avui, a partir de les 11, ens acompanyarà el matí de Catalunya Ràdio. Justo Molinero serà Premi Nacional, és Premi Nacional d'Honor de Comunicació, i ja sabeu que quan parla Justo Molinero doncs puja el volum del cotxe sencer. Per tant, avui, a partir de les 11, farem una festa radiofònica amb Justo Molinero. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se és fer-se les preguntes que potser com a ciutadans responsables ens hauríem de fer. I poso un exemple perquè se m'entengui. Ahir vam saber que Rodríguez Zapatero s'ha convertit en el primer president imputat de la història de la democràcia espanyola. Se l'acusa d'organització criminal, tràfic d'influències i falsedat documental pel cas Plus Ultra. Estupendo. Molt bé. Si la fiscalia en té proves, que declari, que el jutgin, i si és culpable, que caigui sobre ell el pes de la justícia que li toqui. Oh, i tant que sí. I ara, la pregunta que jo humilment em faig com a ciutadà. I Felipe González, que va ser responsable d'una operació de terrorisme d'estat. I l'Aznar, que és un criminal de guerra sense el qual no s'entenen els atemptats de l'11M. I Rajoy, que va ser gravat al seu despatx acceptant diners de la Caixa B del PP. Com és que cap d'aquests presidents ha estat mai imputat judicialment? No sé què us sembla aquesta pregunta, però sospito que a la resposta s'hi amagarà una radiografia bastant exacta de l'estat de dret espanyol. Girls, what y'all trying to do?
I avui cansen sobre l'acord de pressupostos.
Temes amb xifres al títol, com el 24, anava a dir 24, 24K Màgic, de Bruno Mars, que ve a ser com màgia de 24 quirats, que, per cert, és la màxima puresa de l'or.
A mitja punta fent boia, una cita intertextual, visc a prop de Roca Fonda, conec a la minya mal.
I una altra xifra en un títol, 433, l'homenatge al futbol dels Amics de les Arts, aquí en Detalles, en el disc dels 20 anys.
Digitalment, amb la meva gran jugada, quatre notes a unissó, et faig cometre una falta, dius els tiets ho fan millor. Davanter centra molt facta i amb arrencada explosiva, rematant centrada exacta, si és que la centrada arriba. Olele, olala, un shawarma amb tu és el millor que hi ha.
Ara són 6:45. Titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solana. Jonathan Andic prepara la seva defensa després de pagar una fiança d'1 milió d'euros per evitar entrar a la presó acusat de la mort del seu pare.
A la interlocutòria judicial s'hi va constar que el fill del fundador de Mango estava obsessionat amb els diners, tenia mala relació amb el pare i prèviament al suposat crim va fer 3 visites a Montserrat. La família li fa costat.
José Luis Rodríguez Zapatero desmenteix les acusacions contra ell i anuncia que es defensarà amb dents i ungles.
Si voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
Catalunya Ràdio ha tingut accés a l'escrit del jutge que situa l'expresident espanyol com a líder d'una trama de tràfic d'influències i l'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros en comissions il·legals a canvi de beneficiar companyies com l'aerolínia Plus Ultra que el govern espanyol va rescatar.
I mentre que la Moncloa ha tancat files amb ell, el Partit Popular assenyala Pedro Sánchez.
Sentim la ministra portaveu Elma Sainz i la popular Esther Muñoz.
Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
Els socis parlamentaris de Sánchez han demanat prudència per analitzar la situació.
Són dues qüestions que analitzarem també a l'Àgora a partir de les 9 aquí al matí de Catalunya Ràdio. I detingut a Figueres un home per matar a ganivetades la seva exparella.
L'agressor tenia un ordre d'allunyament de la víctima i l'havia trencat dilluns mateix per agredir-la. L'Ajuntament ha convocat per avui al matí un minut de silenci. Jordi Masquef és l'alcalde.
Alguna cosa segurament ha fallat. Repeteixo, no em toca a mi aprofundir sobre el tema. Esperem que això no repeteixi.
Educació i els sindicats de docents es tornen a reunir avui a la taula sectorial.
I debatran la nova proposta que els docents ja avisen que consideren insuficient. La consellera d'Economia, Alícia Romero, veu marge per l'acord.
Els marges, doncs tots els que considerem. Sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
Avui fan vaga les escoles bressol. D'altra banda, Metges de Catalunya també convoca els facultatius. Avui hi ha una nova aturada per reclamar una millora de les condicions laborals.
Xi Jinping i Vladimir Putin reuneixen a aquesta hora a Pequín.
El president rus busca arrencar un compromís del líder xinès per construir un nou gasoducte, tot i que la Xina és reticent a dependre tant dels recursos de Moscou.
Agraeixo profundament el compromís del president Xi Jinping amb la cooperació a llarg termini amb Rússia. Estic convençut que els nostres llaços càlids i amistosos ens permeten traçar els plans més audaços per al futur i portar-los a la realitat.
La Unió Europea arriba a un consens per implementar l'acord comercial amb els Estats Units.
L'acord fet públic de matinada hauria d'evitar una guerra d'aranzels.
I la intel·ligència artificial modificarà una quarta part dels llocs de treball a Catalunya.
I afectarà especialment les dones d'entre 35 i 54 anys. Carme Poveda, de la Cambra de Comerç de Barcelona, afegeix.
Tenim marge per poder requalificar o readaptar aquestes persones perquè no surtin al mercat laboral.
La plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital,
que reconeix la seva consolidació com a portal d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català.
I representa també les portades de la premsa, avui amb Zapatero i Jonathan Andic en totes les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
Bon dia, sí, comencem amb el diari El País, que titula un lacònic Zapatero imputat i El Mundo, més explicatiu i valoratiu, diu cassat el comissionista internacional Zapatero, en tots dos casos amb gran foto de l'expresident espanyol en el seu vídeo d'ahir defensant-se després de la imputació. És, de fet, el primer cop que la justícia investiga un expresident espanyol per corrupció. A Catalunya, protagonisme també pel cas Andic, La Vanguardia, acusat d'homicidi per la mort del seu pare, el successor de Mango, El Periódico, Jonathan Andic, en llibertat amb fiança, investigat per homicidi. Foto del fill d'Isaac Andic a tot arreu, la més gràfica, l'única, per cert, on se'l veu amb les manilles, al diari Ara. Altres temes de portada, els pressupostos, El Periódico i Llei Junqueras segellen l'estabilitat, foto Cudilla i Junqueras a Palau. Lara hi afegeix que el PSC i Esquerra es comprometen a seguir treballant per recaptar l'IRPF i per acabar llegim el periòdico que el govern ofereix avançar un any la pujada salarial dels mestres i el país que el Suprem delimita que només les persones més pròximes poden recórrer l'eutanàsia.
Avui a Vacarisses, al Vallès Occidental, es desperten amb 11 graus, al migdia arribaran els 26, a Balaguer en tenen 14, amb màxima prevista de 31. I avui finalment tindrem un típic dia de finals de primavera. Eloi Cordomí, bon dia.
Sí, bon dia. Per tant, avui tindrem un dia de sol, un dia de calor, amb aquestes temperatures al Pla Lleida de més de 30 graus i superiors als 25 a la majoria de comarques. I del temps d'avui sí que destaquem alguns núvols matinals al sud i quatre boires a l'interior, tots ells marxaran ràpid, i algunes nuvolades de tarda al Pirineu, que avui només deixaran ruixats al Ripollès, a la Garrotxa i a Osona.
I després de l'estrena de TV3 del documental Sopa de Cabra, Tornar Enrere, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Ahir, el Sense Ficció de TV3 va programar-se el documental Tornar Enrere sobre el Sopa de Cabra. Se'n podria dir moltes coses d'aquesta excel·lent pel·lícula, però sobretot m'ha fet molt feliç l'exercici d'honestedat dels integrants d'aquest grup legendari. Avui en dia tothom està d'acord en que treballar amb amics i en un bon ambient és el millor que et pot passar a la vida. Però el cas del Sopa és diferent, i els seus músics són prou sincers com per dir que no només no són amics, sinó que el seu camí artístic es va fer primordialment dels enfrontaments i de la tensió. Així és el rock and roll, una forma d'art que no ha vingut al món a fer la viu-viu, sinó a ser una mica torracollons i desagradable. I així volem els grups de rock, amb gent descarada i una mica tocada del bolet. Espero, doncs, que la no amistat del Sopa duri molts anys, perquè diria que encara els queden moltes cançons per fer.
I amb què ens despertes avui, Xavi Canalias?
Bon dia, avui amb la música de Michael Jackson. I és que tal dia com avui, un 20 de maig, però de l'any 1997, l'artista va publicar el seu sisè disc titulat Blood on the Dance Floor, History in the Mix. De fet, el senzill que sentim es va compondre l'any 91 per al disc Dangerous, però finalment es va descartar. La cançó tracta sobre una dona anomenada Susie que sedueix Jackson abans de conspirar per apunyalar-lo.
I amb qui heu parlat aquest matí? Els matiners de Catalunya Ràdio.
Doncs mira, amb en Xavi de Canet de Mar ens ha trucat per explicar-nos que avui és un dia important per ell.
Ah.
Bon dia, matinera.
Com estàs, Xavi?
A tope. A avui celebrant l'aniversari.
És el teu... Home, per favor,
avui.
Xavi, quants anys fas?
60.
Un altre aplaudiment, Xavi. Xavi. Has tingut ja alguna primera felicitació del matí o no?
Sí, de la meva dona. L'he vist aquest matí amb el WhatsApp, que passava la mitjanit, ja m'envia ja els emoticones, bueno, d'això ja felicitant al meu grup de la família i...
Molt bé.
Escolta, que bé.
No me la mereixo, no me la mereixo.
Veus, 60 anys que ben portats, el Xavi. Una veu ben jove.
I a les xarxes, Marta Viana, què s'ha fet viral?
Doncs el vídeo d'un búfal de Bangladesh que han batejat com a Donald Trump per la seva semblança amb el president.
Ets a selecte Elvin Ojatel Mohis. Ets a Argentina amb tres cosa revoltes en Donald Trump.
Expliquem que es tracta d'un búfal albí de 700 quilos que té els cabells davant rossos i pentinats com Trump i s'ha fet viral. Viu en una granja a prop de Dhaka i ha rebut milers de visites. Ara es veu que s'està a punt de vendre. S'entregarà a uns nous propietaris abans de la festa del xai i el compte de la granja a Facebook han escrit ja un missatge de comiat.
Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge de Gina Rius, de la plataforma 03, que crida a donar suport a la vaga a les escoles Bressol. Demanen una rebaixa de les ràtios, millors condicions laborals i més recursos per a l'educació inclusiva.
Se'n considera etapa educativa, però a la pràctica, amb les condicions que se'ns donen i les legislacions que existeixen, és molt complicat o gairebé impossible dotar de qualitat les escoles i els espais de 0 a 3 anys.
Educació recorda que ha constituït un grup tècnic que està estudiant el model d'escoles Bressol per millorar-lo i garantir que sigui universal. Des de la plataforma insisteixen en mesures com evitar l'externalització de centres i demanen un gest concret al govern, revertir la de l'escola Pit Roig a Sant Pere de Vilamajor.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Fes t'entendre amb mi, di.
Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
Crec que m'he enamorat.
Normal, amb aquests preus.
Aquesta setmana estalviem el pit de pollastre filetejat a 3,59 als 570 grams.
I la síndia ratllada a 1,29 al quilo. Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Avui la cita més esperada per les borses són els resultats de la fabricant de xips Nvidia. Ahir, a l'espera d'aquesta publicació a Wall Street, els inversors van optar per les vendes. El Nasdaq va caure més d'un 0,80% i el Dow Jones un 0,60%. Això s'hi afegeix que les negociacions entre Washington i l'Iran es tornen a encallar, cosa que va fer que ahir les borses europees operessin amb cautela. L'IBEX va perdre un 0,48% i va quedar per sota dels 17.700 punts. El preu del barril de petroli de Brent ha tornat a escalar per damunt dels $110. Això es trasllada als parquets asiàtics. Aquest matí, la borsa de Seul cau prop d'un 3%, la de Tòquio perd un 1,30% i les de Hong Kong i Xangai al voltant d'un 1%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
El matí de Catalunya Ràdio.
4 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
El fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, paga una fiança d'1 milió d'euros i evita així entrar a la presó acusat de la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat l'any 2024.
La jutge que investiga el cas creu que hi ha prou indicis per acusar el fill. N'enumera fins a 7 i veu un mòbil econòmic en el crim. En el text es descriu Jonathan Andic com una persona obsessionada amb els diners. L'anàlisi dels missatges de WhatsApp del telèfon mòbil i la declaració de diversos testimonis apunten també que l'acusat tenia una mala relació amb el seu pare. Raimon Tomàs és advocat penalista en declaracions a Catalunya Nit.
A partir d'ara, en aquest moment en què la defensa també podrà actuar en aquest procediment, es practicaran altres diligències d'instrucció que poden aportar altres indicis i finalment haurà de ser aquesta jutgessa qui haurà de decidir al final d'aquesta fase d'instrucció, que és la investigació dels fets, si portar endavant aquest procediment cap al judici oral o si arxivar-lo.
Les proves recollides pels Mossos apunten, entre d'altres, que la petjada que hi havia al camí des d'on va caure l'empresari es va falsejar. Fins ara, Jonathan Antic ha negat les acusacions i la família, a través d'un comunicat, li ha fet costat.
L'altre titular del dia passa per un altre nom, el de José Luis Rodríguez Zapatero, acusat de suposar de liderar una suposada trama de corrupció de comissions.
El jutge situa l'expresident del govern espanyol com el líder d'una trama de tràfic d'influències i l'acusa d'haver cobrat 2 milions d'euros de comissions il·legals a canvi de beneficiar empreses com l'aerolínia Plus Ultra, que el govern espanyol va rescatar el 2021. L'expresident del govern espanyol desmenteix les acusacions contra ell i ho va fer en un vídeo a les xarxes.
Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
La policia va escorcollar ahir mateix la seva oficina i les seus de diverses empreses implicades, com la de les seves filles. Mentrestant, a nivell polític, la Moncloa ha tancat files amb ell alhora que el PP hi s'ho capa. Sentim la ministra portaveu Elma Sainz i la popular Esther Muñoz.
Hay un principio fundamental en nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España.
Avui Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo veuran les cares a la sessió de control al Congrés.
I avui també pendents de dues convocatòries de vaga a l'educació, que continua, i els metges que s'hi afegeixen.
Si a l'educació avui estan convocats als centres de 0 a 3 anys, serà el mateix dia que a la tarda hi hagi nova reunió de negociació entre sindicats i govern. El govern veu marge per arribar a entendre's amb els sindicats després de tancar l'acord de pressupostos amb Esquerra. Alicia Romero, consellera d'Economia.
Els marges, doncs tots els que considerem, sí, aquesta negociació amb educació, veurem quins resultats dona, però sempre hi ha marge.
A la nova proposta d'educació posat sobre la taula, avançar l'augment de sou a 3 anys, pagar més als docents per les tutories i sumar també 2.400 professionals més al curs que ve. El sindicat USTEC i la CGT assistiran a la reunió, tot i que la proposta, diuen, queda curta. Qui no hi anirà és el sindicat professors de secundària perquè consideren que no respon a les seves demandes.
Pel que fa a la vaga de metges, és l'onzena aturada des de l'octubre.
I entre les principals reivindicacions hi ha l'eliminació d'obligatorietat de fer guàrdies de 24 hores i firmar un conveni específic per al col·lectiu mèdic. Metges de Catalunya també han engegat una campanya per encoratjar els metges a deixar de fer hores extres, amb les quals asseguren el sistema supleix la falta de personal. Xavier Lleonart és secretari general del sindicat.
Deixem de fer aquesta activitat voluntària, el sistema entra en risc de col·lapse per una manca de planificació, per una manca de cobertura de llocs que han de cobrir metges i facultatius i que són clarament insuficients.
Més notícies. Barcelona es converteix en la tercera millor ciutat del món on fer congressos, segons l'informe anual de l'ICA, l'associació global més important del sector. Només Lisboa i París superen la capital catalana.
L'informe destaca la competitivitat de Barcelona en el camp del coneixement i la innovació. De fet, els seus congressos de ciència ocupen el primer lloc de l'informe. D'aquesta manera, la ciutat ja fa un quart de segle que apareix al top 5 de la llista, que no inclou esdeveniments fixos com ara el Mobile World Congress.
Troballa arqueològica excepcional a Castellar del Vallès.
Es tracta del sepulcre d'un matrimoni de gran influència a la zona durant el segle X. Les tombes s'han localitzat intactes, segellades i en perfecte estat de conservació al jaciment de Castellar Vell.
Joan Vilaplana.
A més del bon estat de conservació, la singularitat de la troballa també rau en el fet que la inscripció funerària permet posar nom a dos personatges de la població civil de l'època, Riquila i Armumir. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, explica qui eren.
D'una banda, eren els promotors de l'església originària preromànica que hi ha aquí, l'església de Sant Esteve, que hi apareix a inicis del segle X, serien els promotors, i alhora eren els personatges que controlaven aquest territori.
La troballa situa el jaciment de Castellar Vell al mapa arqueològic europeu i reforça el seu valor per entendre la formació del comtat de Barcelona en el marc de la Catalunya Vella dels segles IX i X. Joan Vilaplana, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Temps ara per la cultura. La plataforma 3CAT ha rebut el Premi Nacional de Comunicació Digital, que reconeix la seva consolidació com a porta d'entrada de nous públics a l'audiovisual en català. Els premis, que atorga la Generalitat de Catalunya, es van entregar ahir al Teatre Principal de Sabadell. Montse Camps.
En el discurs d'agraïment, la presidenta de 3CAT, Rosa Romà, ha destacat el fet que el projecte 3CAT vol ser un punt de trobada.
Hem de parlar a la Catalunya que és i a la Catalunya que vindrà. I 3CAT vol ser aquesta eina, aquest punt de trobada amb un fil conductor, un element comú amb tots que ens agermana, la llengua catalana. La nostra responsabilitat és aconseguir-ho i també és el nostre orgull veure com anem creixent cada setmana que passa i darrere hi ha l'esforç de tants i tants treballadors i col·laboradors.
A l'acte, encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'ha premiat Justo Molinero, que ha rebut el Premi d'Honor per la seva carrera al capdavant de Teletaxi. També s'han premiat, entre altres, Ràdio Televisió Espanyola Catalunya, la directora del diari Ara, Esther Vera, RAC1, i el diari de Sabadell i el programa Hospital de Proximitat de Televisió de Mataró. Des de Sabadell, Montse Camps, pel Matí de Catalunya Ràdio.
El Gremi de Llibreters llança una campanya per reivindicar la seva feina.
El lema d'aquesta iniciativa formula la següent pregunta. Us imagineu un país sense llibreries? D'aquesta manera es posa en valor la seva feina i també demana actuar per evitar que desapareguin. Els perills que amenacen les llibreries són, entre d'altres, els descomptes il·legals, la venda directa en fires i mercats o els concursos públics per nodrir les biblioteques. El president del Gremi, Eric de l'Arcón, apuntava un altre.
La diferència com comprar a una botiga online d'una llibreria o comprar a Amazon, vull dir, és la diferència entre tenir llibreries o tenir supermercats de llibres.
Més de 300 llibreries s'han adherit a aquesta campanya.
El CaixaForum de Barcelona inaugurarà demà una exposició que analitza el concepte de borrós i desenfocament en l'art.
Es titula Desenfocat, una altra visió de l'art i reuneix 77 obres de grans artistes contemporanis. La sèrie dels nenúfers del pintor Claude Monet és, podríem dir, el punt de partida d'aquesta mostra que gira al voltant de l'ús del difuminat i el traç més imprecís com a recurs tècnic en l'art modern. Ho explica Claire Bernardi, que és la comissària i directora del Museu de l'Orangerie.
d'apprendre à regarder à nouveau.
Volem aprendre a mirar de nou. La nostra idea no és guiar cada visitant cap al que hauria de veure, sinó que es faci preguntes davant de cada obra. En aquesta exposició, Desenfocat, volem que quan passegem per les sales hi hagi una sensació, potser fins i tot física, d'incomoditat, de discrepància visual davant de les obres.
Trouble de décalage devant les œuvres.
Entre els 58 artistes internacionals presents a l'exposició hi ha Bill Viola, Soledad Sevilla, Marc Rothko o el mateix Monet. Es podrà veure l'exposició fins el 26 de setembre.
I com cada dia passem per Canes, perquè la pel·lícula romanesa Fjord se suma a les favorites per endur-se la Palma d'Or del Festival de Cinema.
El públic i la crítica van quedar commocionats per com la pel·lícula qüestiona moltes idees preconcebudes i la superioritat moral europea.
Enviat especial al Festival, Marc Garriga.
La pel·lícula del romanès Christian Mungiu parla de la difícil adaptació noruega d'una família romanesa fortament cristiana i mostra com la societat i les institucions d'aquell país posen en dubte des del primer minut la seva capacitat per educar els seus fills. El seu protagonista és Sebastian Stan, el soldat d'hivern de l'univers Marvel, que ha defensat un tipus de cinema polític com aquest.
Sovint em qüestiono això. Quin és el meu paper? La meva responsabilitat? Soc actor, no lluito al front ni estic en una sala d'operacions. Aquest és el meu mitjà. L'art no ha de resoldre problemes. Només l'ha de presentar correctament i mentre ho continuem fent sense por, crec que podrem lluitar contra aquestes coses.
A Fjord l'acompanya l'actriu Renate Reinsme, nominada a l'Òscar aquest any per Valor Sentimental. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a això, perquè fa poques hores s'ha viscut una nit històrica en art modern a la casa de subhastes Sotheby's de Nova York. S'han recaptat 320 milions de dòlars en pintures d'Henri Matisse i Pablo Picasso i Vincent Van Gogh.
La Chaise Lorraine de Matisse, que retrata una cadira amb un plat de fruita, s'ha venut per 48,4 milions, el segon preu més alt per l'artista. El segon quadre més car que s'ha venut és el quadre cubista Arlequí de Picasso, que s'ha venut per 42,6 milions, i el quadre La Maison de Provence de Vincent Van Gogh s'ha venut per 29,4 milions de dòlars. Una de les altres cases de subhastes més importants del món, Christie's, a Londres, només ahir va recaptar més de 1.121 milions de dòlars amb obres venudes de Pollock, Rothko o Warhol.
I els esports, Robert Prat.
Alexia Putellas diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que no tenen por de l'Olímpic de Lió, tot i que són un equip molt bon, les transicions cap a porteria. L'Arsenal, que es proclama campió de la Premier 22 anys després, gràcies a l'empat del City de Guardiola.
Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
La dimensió d'Alexia Putellas ja fa temps que va més enllà del terreny de joc. Doble pilota d'or, líder del Barça i referent global, s'ha convertit en una icona mundial que comparteix campanyes comercials amb Messi, Henry o Beckham. Davant la que pot ser quarta Champions de la seva carrera, Alexia insistia ahir en una entrevista a Tot Costa que el seu objectiu cada matí quan es lleva continua sent millorar entrenament rere entrenament. La seva feina al Barça a nivell esportiu és tan important al camp com a fora, on s'ha convertit amb una proximitat extraordinària en la millor mentora que poden tenir les noves generacions. Ella només vol parlar de la final de dissabte, però amb el futur sobre la taula, decideixi el que decideixi, la continuarem honorant, perquè la seva petjada ja és motiu d'orgull.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio. Catalunya
Ràdio. Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Divendres 22 de maig a la tarda de Catalunya Ràdio bufarem espelmes.
Que no tinc temps per pensar, que no tinc temps.
Celebrem 20 anys d'Auditori de Girona amb Masoni, Miguel Poveda i moltes cares més en companyia d'oients que ens vulgueu venir a veure.
Aquest divendres 22, la tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, en directe des de l'Auditori de Girona.
Us esperem a partir de les 4 de la tarda.
Auditori Palau de Congressos de Girona. Celebrem 20 anys de música, de congressos, de vida.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Tenim 18 graus a la Ràpita, 16 graus a Cabrera de Mar i 8 graus a Tírvia, al Pallars Sobirà. Avui aquests 4 núvols que hi ha al sud de Catalunya i les boires que hi ha a l'interior aniran desapareixent ràpidament, s'imposarà el sol a gairebé tot arreu, i a la tarda tan sols tindrem algunes nuvolades al Pirineu, potser amb alguns ruixats al voltant de la Garrotxa, del Ripollès i d'Osona, molt puntuals en aquesta zona. A la resta, temps assolellat i temperatures que s'enfilen. Avui ja arribaran els 30-32 graus a gairebé tot el Pla, Lleida, i entre els 24 i 28 graus a la resta del país. I sembla que el temps estable es mantindrà durant el que resta de setmana i les temperatures aniran pujant. Segurament entre divendres i dissabte arribarem als 35 a les zones més càlides de Ponent.
Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Moltíssim, com un cervet. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
He treballat amb en Nicolas Cage.
Li has fet sortir sang a en Nicolas Cage?
No, però...
D'una hòstia que li va baixar.
Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Clar, el director em va dir, vull molta bava. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un fill de te mare. El director va dir... Tornem a repetir. Oh!
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Compareix Florentino Pérez en directe a la tarda de Catalunya Ràdio.
A ver, esa niña, joder, que no... Que tiene derecho a hablar. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. Pero bueno, solo ha ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. Me tendrán que echar a tiros.
La tarda, el programa que no vols que s'acabi.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien.
El matí de Catalunya Ràdio.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
A 8:45 obrirem l'Àgora explicant-vos totes les novetats del cas Andic, després que Jonathan Andic, detingut ahir per la mort del seu pare, hagi quedat en llibertat sota fiança. En parlarem amb l'advocada penalista Judit Jané i el periodista de l'Ara, Cesc Maideu.
A 9:45 analitzarem les conseqüències de l'acord per als pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana. I parlarem de la imputació de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, per un suposat cas de cobrament de comissions.
A 10:45, tele i sèries amb Darío Porras i Mariola Cubells.
I a 11:00, entrevista a Justo Molinero, distingit amb el Premi Nacional d'Honor de Comunicació.
Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les 2.
I a partir de les 3...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
Ahir a temes pendents va venir el president Salvador Illa a compartir amb nosaltres el seu entusiasme pel futur tren orbital.
Vinga, va! Ets de Garraf i vols anar a Granollers?
Tren orbital!
Uns pressupostos a canvi de res?
Tren orbital!
Vols conèixer Barberà de Vallès?
Tren orbital!
O anar a Sabadell i trobar-te a Ostrell?
Tren orbital!
Molt bé, ara, obrim torn de preguntes. Teniu algun dubte?
President!
Sí?
Amb el tren orbital podré anar a comprar la roca de la Village?
Podràs anar a la roca a comprar com una boca!
President, president! Sí. I tot això qui ho paga?
El govern central pagarà un dineral!
President, escolti'm, i quan estarà acabada aquesta meravella?
Ui, amb una mica de sort, potser tots ja serem morts. I tren orbital! Tren orbital! Tren orbital!
Bravo! Ara sí que el vull, el tren orbital.
A partir de 11:45, més temes pendents.
Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
Avui és un bon dia per a recordar que l'escola pública no es toca. Filla de mestres i estudiant de la pública tota la vida, veig com aquestes últimes setmanes tot un país es mobilitza pels drets dels mestres que treballen moltes vegades en situacions precàries. A mi això no em ve de nou, ja que a casa ho he viscut sempre, però ja era hora que ens alçarem totes a una i cridarem fort. Al País Valencià aquesta és la segona setmana de vaga indefinida. Per això m'agradaria donar tot el suport als docents que cada dia alcen la veu i defensen els drets i el futur de cada infant. No esteu sols.
I el segon, el Joan Foguet.
Hola, felicitats. Anys i anys, per molts anys. Ai, els aniversaris, no m'agraden. Vaja, els meus, que no m'agraden. Ja està el Grinch, l'especialet. I això que jo sempre dic que un aniversari és un dia que paga la pena, encara que sigui només per un sol fet. És un dia en el que pots veure com t'estima la gent. Se'n recorden. Una trucadeta, un missatget, aquella nota de veu tontorrona. Però encara fa més il·lusió quan veus que algú que se li va passar ahir, quan era el dia de l'aniversari, et felicita avui, l'endemà. Avui pot ser un gran dia per recordar que jo vaig fer anys ahir.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
Doncs arribarem al punt de les 7 del matí dedicant un per molts anys a tota la gent que celebri els seus anys, i encara que alguns doncs, no ho suportin gaire o no els agradi que els felicitin dies més tard.